Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger Escapa.
Com estàs, Maica?
Bé.
Has anat a dormir d'hora avui?
Sí, perquè avui he fet una cosa que és molt recomanable. Tu saps que jo tinc a vegades molt episodis de tos i no sabíem ben bé... Bueno, m'estic mirant els pulmons a veure què els hi passa. I aleshores, hi ha un estudi que te fan els pneumòlegs, que és controlar la son. Te'n vas a casa amb un aparell i et connectes amb una sèrie de cables i controles com has dormit.
Això ho pots fer a casa?
Ma mare, per exemple, que ha dormit molts anys amb màquina d'oxigen, doncs això, ara hi ha un sistema que el teu pneumòleg te dona tot un aparell amb instruccions i cables, i vas així tot amb uns cables pel nas, els dits, amb un aparell com un pulsòmetre d'aquests antics, quan no hi havia els rellotges que et posaves així a sota dels pits. Doncs tot això era com comprendràs, el Simón i la Lola han hagut de dormir avui amb els iaios, perquè si no, hauria sigut un festival. I era una mica així com raro, perquè quan portava 3 hores ja estava tota desconnectada, no sé amb qui m'he barallat aquesta nit, devia estar pensant en tu.
Tu deus roncar, no, a les nits?
Ronco una...
No, ara, de debò, deus roncar.
Tu ho has explicat? No, hem dormit junts i no sóc conscient? O no, com va la cosa? Que collons, per què m'estàs dient que jo...
Però ronques o no, ronques...
O sigui, a veure, Nil, explica'm això.
Ronques o no ronques? Pregunto.
Molt.
Veus? Ja ho sabia. És que hi ha gent que li veus a la cara que ronca.
I tu ronques?
No, jo no ronco, però tinc un altre problema, que és que parlo sol a vegades a les nits. Tinc un problema com de...
I parles de mi?
No parlo de tu. El que passa és que sí que alguna vegada tinc com... Sí, parlo. M'han gravat parlant a la nit.
En sèrio?
Sí.
Vocalitzant i fent conversa?
Vocalitzant, o un dia vaig despertar tothom perquè... Vaig dir, Arnau! Estava somiant, l'Arnau és el meu germà, i es troba un crit que va tot el veïnat.
No, jo no era conscient, perquè fa molt de temps que no dormo de manera continuada amb ningú, però a Sant Fermins, que vaig anar amb un col·lega, compartíem habitació, el millor hotel de Pamplona, per cert, a l'Alma, i teníem una habitació estupenda, i allà, i em va dir, o sigui, Maica, el David diu, és increïble, o sigui, és insuportable. Dic, no fotis, tio, en sèrio, David? Diu, molt insuportable, o sigui, terrible. I per tant, això, aquesta màquina el que et diu és si fas amnees, el intentava buscar l'origen del ruca, i el més important, si el teu son... És aprofitable, si és de qualitat. O sigui, si t'aixeques...
Descansat.
Tu t'aixeques descansat?
Normalment
sí. La teva circumstància ara és diferent,
ara, no? És diferent, però
perquè
sí.
Perquè el petit es desperta.
Aquest sí que no descansa. Escolta'm, 10 i 7 minuts, han posat ja cançoneta de batalleta. Anem a la cosa, va. Sí. Anem a la cosa avui amb la Maica Navarro. A veure, tenim notícia de matinada, i és que fa uns dies la discoteca Brises del Caribe va ser notícia perquè, concretament el 30 d'octubre, un noi de 19 anys va morir apunyalat a l'Avinguda del Paral·lel de Barcelona.
Sí.
Just davant d'aquesta discoteca que hi acumula diverses polèmiques. Quina és la notícia d'aquesta matinada? Que avui els Mossos s'hi han presentat i suposo que amb la idea d'inspeccionar una mica totes aquestes polèmiques. Maica?
Bueno, ha estat una operació conjunta de matinada de Guàrdia Urbana de Barcelona i Mossos d'Esquadra. Era un dispositiu que estava dissenyat una mica, doncs, per... I a més té molt a veure amb allò del que volíem parlar avui, que és tot el tema dels apunyalaments i sobretot l'increment de l'ús d'arma blanca i de la possessió d'arma blanca de determinada gent que surt últimament de cap de setmana amb una navalla a la butxaca. Això no vol dir que tothom que surti de cap de setmana porti una navalla a la butxaca, però hi ha determinada gent que sí que la porta i a més no té cap problema en fer-la servir enmig d'un incident. Doncs bé, l'objectiu ha estat Brises del Caribe, que és una discoteca que ha estat protagonista d'incidents els últims, com deies, fa 2 setmanes, a les portes, pràcticament, doncs un grup de... Bueno, doncs un jove de 19 anys va estar apunyalat fins que va morir. A més, una seqüència que tothom van poder veure, perquè unes clientes del Brises del Caribe les va enregistrar la baralla i com aquest xaval queia a terra i directament es desagnava allà a la vista de tothom. Els Mossos, Els dos dies van detenir el responsable, el presumpte responsable de l'apunyalament, una investigació en la que va col·laborar molt activament, per cert, la Guàrdia Urbana de Barcelona a l'hora d'identificar qui havia participat i els altres involucrats. I va ser una baralla amb un inici. És que la víctima presumptament va intentar robar amb un dels clients del Brises del Caribe, un xaval també de 19 anys de nacionalitat dominicana. Brises del Caribe és una discoteca bàsicament latina. I, de fet, aquest es va regirar i al final va acabar tot allò doncs, amb un apunyalament i una pallissa amb el resultat de mort. Doncs bé, després d'aquest incident i moltes veus veïnals que viuen al paral·lel al voltant d'aquesta discoteca, que té infinitat d'expedients per part de l'Ajuntament perquè incomplés absolutament tot, però que és un que està dins d'un edifici que es demolirà en breu i, per tant, té data de tancament, perquè ja crec que l'Ajuntament construirà un edifici d'una residència estudiantil. Doncs bé, Mossos i Guàrdia Urbana de Barcelona van dissenyar doncs, un dispositiu que va... Ens han fet aquesta matinada, ho anunciaven Mossos al Twitter, operació en marxa, deien, i era doncs bé, un gran dispositiu. Van accedir dins del local, van obrir, van fer tallar la música, obrint llums, i bé, el resultat és gairebé una 160 persones identificades, una mig centenar aproximadament tenien diferents antecedents. Detinguts, finalment, només hi ha un, però tampoc s'explica, no s'ha detallat encara el motiu d'aquesta detenció. I sí, jo crec que molt important, es van decomissar, crec que, bastantes armes blanques que estaven a l'interior d'aquest local. Que, de fet, això obre un altre debat que em consta que els responsables...
Ara hi entrarem amb el tema de les armes blanques.
No, perquè... però sobretot vinculat amb això de que el fet de que clients entressin amb armes blanques dins del local obre un altre debat que em consta que està dins del seu dels responsables dels establiments d'oci de Barcelona, que és la... Bueno, si en algun moment s'haurà d'obrir seriosament el començar a parlar d'art detectors de metals...
N'hi ha un aquí a Catalunya Ràdio, les portes de Catalunya Ràdio, que és tan senzill com posar un art detector, no?
Art detectors, i de fet tu te'n vas a molts llocs del món a discoteques i tens arts detectors i, bueno, jo recordo fa molts i molts anys, batalleta de iaia, a Panamà, amb una discoteca al Viejo San Juan, que era, havia art detector, t'escorcollaven i, a més, hi havia un armer. O sigui, la gent deixava l'arma a l'armer a l'entrada. O sigui, vaig pensar, ostres, que hem d'arribar a aquesta situació aquí, però sí això del debat de l'art detector.
3 minuts per arribar a 10:15 del matí. Avui amb la Maica Navarro, parlant d'armes blanques arran de la mort el 30 d'octubre d'aquest noi de 19 anys apunyalat a l'avinguda al Paral·lel de Barcelona en aquesta discoteca Brises del Caribe, que avui els Mossos d'Esquadra han visitat també de matinada. Em va sorprendre molt perquè d'aquesta mort hi havia enregistrat un vídeo.
Sí, és el que et deia. Unes clients... Sí, perquè ell... presumptament, i aquest és el relat de l'autor i d'altres testimonis, i que consten a l'atestat de Mossos quan es presenta el detingut davant del jutge, el que fan és, ell presumptament intenta robar aquest jove es torna i porta una arma blanca i el punxa, i després tots els seus col·legues cauen a sobre, i és aquesta seqüència de patades, cau a terra perquè ja porta la ferida d'arma blanca i cau sense cap mena d'opció de defensa i comencen a patejar-lo, i fins i tot apareix per allà a l'escena una noia que li roba la cartera i el telèfon mòbil. I unes clientes del Brises, que a més s'escolta, que van enregistrant, es va difondre, i també unes altres més dures, molt dures, del jove descendant-se directament i a més amb un debat allà de tothom, què fem, el girem, no el girem, el toquem, no el toquem, no el toqueu, fins que arriba al servei d'emergències mèdiques una ambulància i no pot fer absolutament res per la vida del jove. Però sí, cada cop hi ha més incidents i enregistrats, perquè tothom té doncs, un telèfon que es converteix doncs, en els ulls de tots per gairebé veure in situ i en directe les coses que passen. No va estar enregistrat a l'altre crim una setmana després, que va ser a Salou, a les portes d'un hotel.
Escolta, Maica, M'ha sorprès aquesta setmana sentir el tinent d'alcalde de Seguretat a l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, parlant directament de cultura de la navalla. És important comunicativament posar damunt la taula aquest concepte, perquè no ho fa a l'atzar Albert Batlle, que és un veterà de la seguretat. Aleshores, i el debat ja és, hi ha un problema a Barcelona amb l'ús d'armes blanques, o és una cosa que està passant també a altres grans ciutats europees, que s'està estenent també l'ús i els mals que causa aquest tipus de...
Mira, aquest debat no és en aquests moments exclusiu de la ciutat de Barcelona. Em consta, i perquè m'ho ha explicat ell, parlant d'aquest fenomen amb el Pedro Velázquez, que és l'intendent major de la responsable de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Ell en aquests últims dies està en comunicació directa, i és habitual, no?, amb el responsable de la Policia Municipal de Madrid, el de Bilbao i el de València. A València porten unes setmanes d'incidents amb armes blanques, de batalles directament entre joves, que posa els pèls de punta. Determinat públic, culturalment, doncs té una... Bueno, doncs és que no sé com dir-ho, és que no en trobo jo l'adjectiu adient per explicar-ho, insisteixo. No tothom que surt de festa porta una arma blanca. Això és així. O sigui, explicar el contrari seria mentir. La gent surt de festa el dijous, el divendres, el dissabte i no porta una navalla. Però hi ha determinada gent que va armat, doncs perquè entenen que ara s'han de defensar i entenen que amb un incident com aquest que et dic que va passar davant de Brises del Caribe, que l'intenten robar i la teva reacció... per evitar-ho és tirar de navalla, i tu quan fas servir una arma blanca punxes i mai saps ben bé els resultats. És bastant... una punxada pot tenir conseqüències
imprevisibles, perquè si toques un òrgan vital...
Absolutament. I per tant, però això està passant. També et dic, la Guàrdia Urbana de Barcelona està fent un estudi, està recopilant tots els incidents amb armes blanques dels últims mesos i quantes armes blanques s'han incautat, per veure la diferència en relació a anys anteriors. Sí, és cert que ara tant Mossos d'Esquadra com Guàrdia Urbana estan anant a buscar aquestes armes blanques, i si vas a buscar-les també incautes més, però és important anar a buscar-les perquè el que fas és retirar-les de circulació. I a l'operatiu d'aquesta matinada, doncs aquest mig centenar de navalles que han retirat, doncs un mig centenar de navalles que ja no estan al carrer.
Sí, el que passa és que aconseguir una navalla és molt fàcil.
Home, clar, no, si al final el que s'ha de combatre, i això no és un debat, no és només una eina, no només té una solució policial, és, bueno, doncs, intentar que la gent vegi que al final genera més problemes que solucions sortir al carrer a Mar Blanca. També hi ha un altre element del que hem parlat sovint. Quan parlem del crim organitzat que té a veure amb la marihuana i tot allò que envolta la marihuana, estem parlant de tot allò que és cultiu, guarda de cultius, protegir aquests cultius, robatoris de cultius, i per defensar cultius i per defensar això, tu vas armat. Arma blanca, arma de foc, i això també s'ha incrementat, la presència d'arma blanca i d'arma de foc al voltant de tot aquest mercat de la marihuana. Això sí que està documentat en informes de Mossos d'Esquadra. No és casual que a Guàrdia Urbana, des de fa uns mesos, determinades patrulles comencin a patrullar i dins del cotxe portin una pala detectora de metalls.
És a dir, que no ho hagin de fer només amb el tacte per veure si portes alguna cosa, sinó que tenen també una mena, no un arc, però
una pala.
Una pala que...
Sí, la pala és aquesta...
Que pita si hi ha un metall.
Sí, és... Tots els oients saben de què parlem. Quan vas a l'aeroport, passes per l'arc, pita, i hi ha una opció que és que t'escorcollin, fer-li l'escorcoll a mà, o una pala que et passen detectora de metals. La Guàrdia Urbana tenia una desena de pales que no feia servir des de que havien tancat les cel·les de les garjoles, i algú va dir, ostres, per què no les fiquem als cotxes patrulla per ajudar a determinades corcolls. S'ha de dir també que quan et fan una identificació al carrer, a no tothom que t'identifiquen t'han d'escorcollar, però sí que ja es fan escorcolls, i que també té un ús que serà principalment a la nit, tarda nit, zones d'oci, al voltants de zones d'oci, aquests espais públics on a vegades pot haver-hi baralles, arriba unes patrulles, separen els dos grups contra la paret, van a fer la identificació i a l'hora d'escorcollar és molt més ràpid passar la pala i anar veient on pita, perquè la navalla, si tu veus una llum blava, doncs te l'amagues i te l'amagues al cinturó, a la sabata i al final, perquè és molt menys invasiu que una gent et fiqui la mà als pits o per dintre de l'entrecuix, sí, que amb una pala és molt menys invasiu.
Passen 5 minuts d'un quart d'11 del matí. Maica, deixem davant d'aquesta qüestió, perquè és que et vull recordar una efemèride que no sé si al·lucinaràs.
Creus en la justícia?
No. Simple y rotundo. Abans pensava que hi havia justícia, però ara penso que no hi ha una justícia per tothom. Si tens diners, pots tenir més justícia. Si no en tens, doncs és més difícil aconseguir-ne.
Què li ha passat al policia que va disparar?
Res. Jo no sé qui és aquest policia. Ni tan sols ho saben els Mossos, segons ens han dit ells mateixos, que no saben qui és la persona que em va disparar.
Jo crec dilluns, que si Maica, farà 10 anys de la vaga general amb la manifestació en què Esther Quintana va perdre un ull a causa d'un projectil. Un projectil que no sabem si és una bala de goma o fuam, perquè això no s'ha pogut demostrar al judici. 10 anys. És una conversa, aquesta amb Esther Quintana, que sentirem demà a partir de les 10 del matí, molt, molt interessant, i on Esther Quintana parla de tot, de com li ha canviat la vida, del moment en què va rebre l'impacte, i atenció a aquest altre avançament, perquè... Si més no, jo vaig quedar al·lucinat.
Aleshores, el conseller d'Interior era Felip Puig i en un primer moment va dir que havien estat els mateixos manifestants que t'havien llançat un objecte a l'ull.
Això va dir. Però no és veritat, perquè allà manifestant llançant coses no hi havien. Els únics que hi havien disparant eren els de la Brimo. Llavors, crec que va quedar suficientment demostrat amb tots els vídeos que van aparèixer que el conseller no estava dient tota la veritat.
Alguna vegada has parlat cara a cara amb Felip Puig?
No. Mai. Jo li vaig demanar, Li vaig demanar en un vídeo que vaig fer públic 15 dies després de l'agressió, i mai es va posar en contacte amb mi, mai.
Deu i 22 minuts. Un avançament del que dirà Esther Quintana en aquesta entrevista que emetrem demà a partir de les 10.
Molt interessant va ser, allò va ser una gestió política i policial desastrosa, i a més amb un comportament absolutament nefast per part dels membres de la furgoneta de la brigada mòbil, que un d'ells va ser el que va disparar, i van actuar amb un corporativisme tancant files, amb una llei del silenci, que van permetre fins i tot que seiessin a la banqueta dels acusats uns altres comandaments que no eren els que havien disparat. O sigui, va ser tot un desastre i un
fiasco. Recordem que, clar, fa 10 anys, Maica, sí, d'això, Jo també l'altre dia, quan ens van proposar el tema... Uau, 10 anys. Aleshores, aquest cas va ser... Mediàticament va tenir molt impacte i va provocar que finalment sí les bales de goma es prohibissin als Mossos, tot i que poden continuar disparant fuam. Què passa?
Perquè no té res a veure. És a dir, no, en aquell moment el debat era pilotes de goma, pilotes tot i que, com molt bé deies, en aquells moments ja també estava el fuam, es compatibilitzava el llançament de fuam i pilota de goma, i la veritat és que parles amb escopeters de Mossos i encara hi ha alguns que sostenen que la lesió de la Quintana era compatible amb fuam.
En qualsevol cas, és evident que Esther Quintana no ha estat l'última persona que ha perdut un ull en una manifestació, ni han hagut més, el cas de, per exemple, de Roger Espanyol,
sí,
i malgrat que el cas d'Esther Quintana va ser molt, molt mediàtic, espera't que ara se m'ha anat, volia dir una altra cosa i se m'ha anat. És que no ho sé. He perdut el fil.
No. Bueno, en qualsevol cas, 10 anys, i, hòstia, serà molt interessant sentir...
Demà, a partir de les 10, Esther Quintana al suplement. Hi ha una altra notícia que també t'interessarà, i és que aquestes últimes hores ens ha sorprès que el govern espanyol està treballant en la nova llei del benestar animal, que prohibirà tenir a casa diversos animals que ara són bastant comuns. Atenció a aquesta llista, Conills, hàmsters i conillets d'Índies, tortugues, aranyes, perquè són perilloses i poden transmetre malalties, eriçons, que poden ser per altres espècies autòctones, porcs vietnamites, iguanes, camaleons o serps, periquitos, cotorres o agapornis. Una llista que no és definitiva, però que podria afectar tots aquests animals. Tu has tingut mai un hàmster a casa?
No tinc un hàmster, però d'aquí de la llista a casa hem tingut sempre periquitos... i vaja, molt a prop de casa, en fi, i vaja, conec molta gent que té tortugues i que té i que ha tingut cotorres i agapornis, no sé, no, tampoc he tingut ceps ni pots vietnamites, però sí que tinc un altre veí que té conills, però són per menjar, no sé si això...
Anna Estaran, advocada especialitzada en dret animal i coordinadora de l'àrea legal de FADA, bon dia.
Hola, bon dia.
Què hem de fer si tenim un conill a casa d'animal de companyia, un hàmster o una iguana?
Bueno, de moment està tranquils, perquè no, de moment no s'ha aprovat res. O sigui, aquesta llei, la llei de protecció drets i benestar dels animals, no, encara no s'ha aprovat. I el que seria, el que heu comentat, tot i que hi ha coses que bueno, s'estan corrent molts bulos, no? Uh-huh. No s'ha aprovat cap llistat.
Encara. Vale.
És més, quan s'aprovi la llei, hi ha 48 mesos, perquè els experts puguin confeccionar aquesta llista, una llista que té uns requisits per incloure aquests animals. Uh-huh. El que sí que és cert que algunes de les espècies que heu mencionat en formen part, sí que hi ha en vigor la llei d'espècies invasores, que contempla un catàleg d'espècies que està prohibida la seva tinença, però això ja ha entrat en vigor des de fa molts anys, existeix aquesta normativa.
Això passa i em sona amb el cas de les tortugues de Florida, no?, que destrossen els entorns on viuen.
Exacte, les tortugues de Florida, també has mencionat els porcs vietnamites, que és un dels...
Home, porc vietnamita en teníem un de mític a Catalunya, que era el de porca misèria.
Sí.
Exacte.
O sigui, allò ara no serà possible, tenir un porc vietnamita a casa.
Bueno, ja fa temps que no és possible, això. Ja va entrar en vigor fa un temps, es va catalogar el porc vietnamita com a espècie invasora. Fruit d'això que deies, no?, de la fama que va tenir en aquesta sèrie mítica de TV3.
Sí, perquè arran de porca misèria molta gent va decidir posar-se un porc vietnamita a casa i després quan es va trobar amb la realitat va dir que allò no era tan divertit com el Joan feia veure la sèrie, no?
Exacte, llavors es van començar a abandonar aquests animals que s'hibridaven amb porcs senglars i provocaven danys a nivell de biodiversitat.
Maica, tu quins animals has tingut a casa? Només gossos.
No, jo ara el Simón i la Lola, i abans de petita, és veritat que a casa havíem tingut periquitos, el pare sempre tenia periquitos, a més amb la gàbia oberta i a més es dutxava, i després ha tingut a gata, la Kissi, una gata abandonada que vam trobar, i la Kissi, sempre gat i periquitos, i ara el Simón i la Lola.
Però, per exemple, un periquito, quin problema pot tenir que s'estigui especulant amb la possibilitat de que entri també en aquesta llista,
Anna? La invasió.
Bueno, aquí el tema és que aquesta llista el que preveu és incloure aquelles espècies que sí que poden conviure amb nosaltres, d'acord? Ja sigui perquè podem donar-los benestar, perquè no són potencialment invasores o perquè, per exemple, no són perilloses per les persones, no? Sabem que hi ha espècies exòtiques que provoquen malalties zoonòtiques, no? Que és algo que ara amb la Covid està molt de moda. Llavors, en quant a, per exemple, els periquitos, hi ha un exemple de, no?, les cotorres de Kramer, per exemple, que estan catalogades com a espècie invasora. Mm. Llavors, tots aquests animals que poden ser potencialment invasors, el que es pretén és que no s'incloguin en aquest llistat positiu, d'acord? Perquè hem de pensar les repercussions que tenen aquest tipus d'espècies, que també hem de pensar que no els podem donar tot el benestar que realment necessiten, no? Un ocell ha de viure en llibertat, viu en el seu país i no aquí, no? No, vull dir, tenim espècies que no formen part del nostre catàleg d'espècies al·lòctones. Uh-huh. Llavors això pot provocar un perill, autòctones, perdona.
L'Anna Estaran, l'advocada especialitzada en dret animal i coordinadora de l'àrea legal de FADA, amb qui avui volíem compartir i aclarir alguns conceptes d'aquesta notícia, i és que el govern espanyol prepara una nova llei de benestar animal on veurem si finalment acaba prohibint aquesta llista d'animals com els conills, les tortugues, els porcs vietnamites, que sí que ja estan prohibits, o els periquitos, per exemple. Moltes gràcies, Anna. Gràcies, bon dia.
Moltíssimes gràcies.
I gràcies també a la Maica Navarro, també, per acompanyar-nos un dissabte més. Farem una petita pausa i avui una conversa amb l'Helena Gadel, al suplement.
Ai,
t'agrada l'Helena Gadel?
Quina veu.
Quina veu? A més, torna a cantar l'Helena Gadel, que és una excusa, aquesta nova cançó que ha publicat, per parlar de les coses importants de la vida, perquè parlem molt dels fills, de la parella, també, i de com afrontar les coses importants. Serà després de la publicitat. Gràcies, Maica.
Adéu.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.